Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Els pagesos catalans apugen el to i amenacen en allargar fins divendres els talls a les carreteres catalanes si el conseller David Mascor no es reuneix amb ells i atén les seves demandes. Ahir havien de veure's en una reunió al Departament d'Acció Climàtica, però el conseller no hi va assistir, un gest que els pagesos no han rebut gens bé i per això avui han intensificat aquells talls a les carreteres. Júlia Julé, bona tarda.
Bona tarda.
I és que a hores d'ara les principals carreteres de Catalunya continuen tallades i sembla que n'hi ha per estona.
Sí, actualment hi ha 11 vies amb talls de circulació que afecten 15 trams a les demarcacions de Lleida i Girona, en concret l'A2 a Tàrrega, Soses i Vilagrassa, la P2 a Aitona, la C14 a Basella i Pons, la Nacional 230 al Ferràs i Pont de Suert, també la Nacional 260 i la Nacional 240 i la A22, en aquest cas, al Macelles. El tall, però més important, el trobem a la P7 entre Vilademuls i Borrassà, a la Nacional 2 entre Bàscara i Vilamalla i la Nacional 152 a Puigcerdà.
Això sí, els Mossos d'Esquadra estan garantint rutes alternatives a tothom qui surti a la carretera per evitar que hi hagi vehicles que es quedin aturats en aquestes vies tallades per aquestes protestes. Els pagesos de Girona són els que estan més actius en les manifestacions i demanen veure's avui mateix amb el conseller.
Després de la plantada d'ahir, demanen a David Mascor que els vagi a veure en alguns d'aquests talls que s'estan fent arreu de Catalunya. I si no ho fa, les protestes s'allargaran fins divendres, complicant la mobilitat a l'inici del cap de setmana.
Avui novament s'han vist imatges de càrrega de camions que transportaven fruita o verdura per terra. També han omplert les calçades de les carreteres de bales de palla, de troncs, d'arbres caiguts i de maquinària agrícola, sobretot tractors. Just ara, a aquesta hora, els pagesos francesos s'estan afegint a les protestes que tallen l'autopista AP7 a la frontera amb França. D'altra banda, manifestacions de pagesos al marge. Pel que fa a la política, els pressupostos de la Generalitat ja són al Parlament de Catalunya per començar el seu recorregut legislatiu.
I ara, doncs, esperar que en uns dies, en un parell de setmanes, doncs, aquests comptes puguin disposar d'un suport ampli de la cambra. Treballarem, doncs, intensament perquè això pugui ser així.
El govern els ha aprovat aquest matí en un Consell Executiu Extraordinari. Escoltàvem ara la consellera d'Economia, Natàlia Mas, i ara tota la pressió està sobre els comuns.
Aquesta tarda hi ha prevista una reunió entre el govern i En Comú Podem per buscar una via d'entesa que permeti tirar endavant aquests comptes del 2024. Aragonès demana als comuns que no s'enroquin amb el Hard Rock, mentre que els morats demanen que s'aturi la tramitació urbanística d'aquest complex recreatiu.
I mirarem també a Madrid, on el cas Koldo de la presumpta trama de corrupció amb la compra de mascaretes, que esquitxa, recordem, el PSOE, ha arribat avui al Congrés dels Diputats.
Usted lo sabía, al menos desde hacía más de 3 años.
¿Es alguna pregunta a ustedes? Y a usted en particular, señor Feijóo.
¿Sí?
¿Por qué cayó el señor Casado?
Debat calent, ja ho han escoltat, entre Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, amb acusacions creuades, i Pedro Sánchez, de veure qui fa més per combatre la corrupció.
I a tot això, l'afectat directe per aquest cas, l'exministre José Luis Ábalos, expulsat ahir del PSOE, diu que seguirà les ordres del seu partit, això sí, des del grup mixt. De fet, ha promès el seu vot a favor de la llei d'amnistia i altres iniciatives del govern socialista.
I atenció, si sou veïns de Vega, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Just d'Esvern, Sant Vicenç dels Horts o Tiana, perquè a partir de l'11 de març, l'àrea metropolitana de Barcelona començarà a reduir-vos la pressió de l'aigua.
Sí, és una mesura que es pren per estalviar aigua davant l'emergència per sequera que estem patint a Catalunya. La mesura s'aplica de moment en aquests 7 municipis perquè és on se supera el llindar diari estipulat. Si la sequera continua, la intenció és estendre la mesura a altres poblacions.
I en els esports, Montsetometria, Alexia Putellas.
Elegiremos las 23 a partir del entrenamiento de hoy.
La jugadora del Barça ha entrat en la convocatòria d'avui, malgrat no tenir encara l'alta mèdica. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Continua a colabrot a les portes de la final de la Nations League femenina. La selecció espanyola es disputa aquest vespre contra França la primera edició femenina d'aquest torneig de seleccions. L'estadi de la Cartuja dicta sentència.
Mentrestant, el comitè disciplinari no sanciona el Madrid pels vídeos de Real Madrid Televisió sobre els àrbitres.
El document, però, no entra a valorar-los perquè entén la denúncia del Sevilla com una queixa i demana a l'equip andalús que indiqui quins articles del reglament trenquen els vídeos sobre els col·legiats. L'assumpte sembla lluny de tancar-se.
Avui a Roma, el papa francès ha fet diverses proves mèdiques a l'Hospital Gemelli Isolate Verina per fer un seguiment del seu estat de salut. Francesc ha anat al centre mèdic després de l'audiència general i un cop acabada la revisió ha tornat, això sí, cap al Vaticà.
Recordem que a principis de setmana el papa francès ja va patir la grip, cosa que el va obligar a cancel·lar algunes de les audiències que tenia programades. De fet, tal com expliquen des de l'oficina de premsa de la Santa Seu, avui ha demanat al Monsenyor Filippo Ciampanelli que llegís la catequesi que ha ofert als fidels que han estat rebuts en audiència. Després d'aquesta cita, Francesc ha anat a fer-se diverses proves a l'hospital.
I avui, al final d'aquest informatiu, escoltarem el nou disc de curta durada que publica avui Joan Garriga, l'exlíder de la Trova Confuit, també de Dos Minguet.
perquè segurament un dia jo moriré, perquè segurament un dia ja no podré, perquè segurament un dia jo moriré, perquè segurament un dia ja no podré.
Un EP de 4 cançons amb la rumba, la bachata i el vallenato com a protagonistes. Des d'avui ja es pot escoltar totes les plataformes digitals. Això és a grans trets el que ha passat avui dimecres. Fins a aquesta hora, de seguida ho ampliem. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Xavi, bona tarda. Després de les precipitacions d'aquestes últimes hores, aquesta tarda tindrem obertura de clarianes a tot el país. Per tant, tindrem encara alguns núvols a la costa, al prelitoral, també a les comarques del Pirineu i moltes més clarianes amb més sol a les comarques de l'interior. La tramuntana continuarà sent molt forta a la Costa Brava, ratxes de més de 80 a 100 km per hora, així com a les parts més altes del Pirineu, i també el vent de mestral serà fort a les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes avui es mantenen estables, com les deia, entre els 14 i els 18 de màxima. De cara demà tindrem algunes nuvolades al matí, poc importants, més clarianes que no pas una altra cosa, encara amb vent de mestral, que serà fort a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, sud de les comarques de Lleida, i tramuntana encara forta a la Costa Brava. I de cara a la tarda tindrem més sol a les comarques de Girona, també comarques del nord de Barcelona, i més nuvolades cap a les comarques de Lleida i també de Tarragona. Els vents giraran cap al sud, sobretot de cara a la tarda, però encara es mantindrà la tramuntana per damunt del Cap de Creus. Les temperatures demà seran semblants a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Ara són gairebé les 2:07. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Els pagesos intensifiquen aquest dimecres les protestes, molestos per les oïdes sordes que ha fet el govern. Ahir van tenir una reunió que va acabar sense acord. Per tant, després de fer nit a les carreteres, tallant els passos fronterers amb França, entre d'altres, aquest matí han pujat al to i a hores d'ara el tall de l'AP7 a l'Alt Empordà compta també amb el suport dels agricultors francesos que han baixat a solidaritzar-se amb la pagesia catalana.
Som aquí perquè tenim els mateixos problemes del canvi climàtic, de la burocràcia, d'aquesta transició agroecològica que tenim de fer, i amb l'ajuda de tota la societat som aquí per canviar el sistema, perquè necessitem profunds canvis, perquè no es pot continuar així molt de temps. Nosaltres estem morint al benefici d'una industrialització de l'agricultura que no podem suportar i que no serà una solució per al futur.
Els pagesos concentrats a l'autopista AP7 i a la Nacional 2 a l'Alt Empordà i també a l'AP2 i la 2 a Ponent han anunciat que mantindran els talls fins demà dijous, almenys a l'espera que el govern es comprometi amb mesures concretes.
Ahir s'havien de reunir amb el conseller David Mascort, però la trobada no va arribar a bon port. De fet, els pagesos estan enfadats perquè a la reunió no s'hi va presentar el titular d'Acció Climàtica, un fet que veuen com un menysteniment al sector primari. I també es volen mantenir fins demà dijous les protestes dels pagesos del Ripollès que tallen la carretera C38 al Coll d'Ares, que uneix les comarques del Ripollès i el Vallès.
Davant d'aquesta escalada de les protestes, els Mossos d'Esquadra estan garantint rutes alternatives per evitar que hi hagi vehicles que es quedin aturats a les carreteres tallades. Tot i això, hi ha vehicles de transport de mercaderies que estan aparcats encara a l'entrada sud del túnel de Viella. La Creu Roja, activada per Protecció Civil, s'ha desplaçat fins a quin punt per oferir assistència a les persones atrapades, tenint en compte que avui, a més, una forta nevada afecta aquesta zona de la Vall d'Aran.
Els pagesos insisteixen que si no s'atenen les peticions vinculades a importacions, burocràcia o gestió de l'aigua, es plantegen allargar aquestes protestes fins divendres.
Com dèiem, ahir va haver aquesta reunió sense acord amb el govern, que és el que fa mantenir els pagesos en peu de guerra. Per això saludem a aquesta hora des d'un d'aquestes protestes, des de Pontós, concretament el pagès Jordi Ginebreda, membre d'Unió de Pagesos i també del moviment Revolta Pagesa. Bona tarda.
Bona tarda.
A què va passar la reunió d'ahir amb el govern, que va acabar sense acord?
Sí, al final, com que no hi havia el conseller, els membres que representaven la conselleria van venir a escoltar i no podien comprometre res perquè el titular i el responsable d'acceptar aquests acords no hi era present. Per tant, era una reunió on els pagesos els explicàvem un conte i els altres ens escoltaven.
El conseller els ha explicat per què no va assistir en aquesta reunió?
Causes personals.
I durant el dia d'avui s'ha posat en contacte amb vostès?
Molt fugera de dir-ho.
Dic, durant el dia d'avui s'ha posat en contacte amb vostès? O han tingut algun contacte amb el conseller?
De moment no, estem a l'espera. Hem demanat a través de diferents canals, a nivell de partits polítics, a nivell de sindicats i i de contactes de gent del territori, però de moment no tenim resposta.
Per tant, han decidit ja si allargaran aquestes protestes o no. S'està parlant d'allargar-les fins divendres. Ho veu possible?
No, és que no es tracta d'allargar-la. La protesta és indefinida. L'únic que s'ha posat data és de quin dia pleguem. És a l'inversa. El que passa que cada dia hem de posar la notificació a la Generalitat de la pròrroga, perquè legalment s'ha de fer. Però ja des del primer dia és una protesta indefinida i que no té data de fi fins que algú ens doni resposta a les nostres demandes.
Això és la que li anem a preguntar ara, si avui el conseller es posa en contacte amb vostès. Quins són els compromisos que hauria d'adquirir perquè vostès aixequin aquestes protestes?
Al final, ara el que li demanem al conseller són tres coses que són senzilles, que des del govern de la Generalitat els poden acceptar i són ràpids, que a nivell de gestió i del nostre dia a dia tampoc no és el que comportarien les millores, però sí que seria un toc de bona voluntat de sentir-nos escoltats i de que tenen intenció de seguir treballant. I són tres punts molt senzills, tant com la destitució del senyor Reyes i del senyor Molist de l'ACA, que són unes persones que han demostrat que no saben gestionar el que tenen a les mans i que no coneixen la realitat de l'agricultura i la ramaderia i molt menys del territori. I el que voldríem és sentir-nos identificats amb el nostre departament. Ara es diu Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Medi Rural, i nosaltres som agricultors i ramaders. I ens agradaria que es tornés a dir, com es havia dit sempre, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. I, finalment, que quan ens sentem en una taula i negociem i arribem a acords, aquests acords que arribem i que consensuem en aquesta taula de negociació siguin aprovats amb un acord de govern de la Generalitat, que això els donarà una mica més de valor i de viabilitat de que tirin endavant i que siguin eficaços.
Queda clar, Jordi Ginebrera, membre d'Unió de Pagesos i del moviment Revolta Pagesa, que tinguin sort. Aviam si durant el llarg del dia d'avui el conseller els hi dona tots aquests compromisos que ens ha avançat ara aquí a Ràdio Estel. Sort amb les protestes, que vagi bé. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més qüestions. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha entregat aquest migdia el projecte de llei de pressupostos per al 2024 al Parlament de Catalunya, després que aquest matí el govern l'hagi aprovat en un Consell Executiu extraordinari. D'aquesta manera, els comptes comencen ja la seva tramitació parlamentària i ja es coneix també al detall tots els números. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Sí, uns pressupostos que creixen fins als 43.000 milions d'euros. Això representa un increment del 34% des de l'inici de la legislatura. La conselleria que més creix és Educació, amb 682 milions més que l'any passat, amb l'objectiu de reduir ràtios a les escoles i reforçar la plantilla de personal docent, seguida de Salut, que creix en 636 milions per millorar l'atenció primària i sostenir les millores salarials dels sanitaris. Percentualment, el departament que més creix és Cultura, que s'enfila fins a representar l'1,7% del pressupost. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, fa una crida als partits perquè votin a favor dels pressupostos.
I ara, doncs, esperar que en uns dies, en un parell de setmanes, doncs, aquests comptes puguin disposar d'un suport ampli de la cambra. Treballarem, doncs, intensament perquè això pugui ser així i puguem, doncs, revertir en el país, en la ciutadania, aquests recursos, doncs, que el nostre territori genera.
A partir d'avui ja comença la tramitació parlamentària dels comptes i comença el compte enrere perquè hi hagi el debat a la totalitat.
Escoltàvem, Judit, Natàlia Mas fer una crida als partits perquè donin suport als pressupostos, i qui també ho ha fet és el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una compareixença aquest matí des de la Galeria Gòtica del Palau, des d'on ha redoblat la pressió cap als comuns perquè hi donin suport.
Aragonès demana als comuns que no s'enroquin amb el Hard Rock i que pensin en els beneficis que suposarà per Catalunya tenir nous pressupostos. El president fa una crida a deixar de banda les discrepàncies polítiques perquè assegura que el govern té poc marge de maniobra per aturar-lo.
D'aquí dues setmanes al Parlament de Catalunya, quan es faci el debat de totalitat, no estarem votant el projecte de Hard Rock. Votarem aquest pressupost, perquè si aquest pressupost no tira endavant, el que no tirarà endavant serà els recursos de més en l'àmbit educatiu, de la sanitat, de la lluita contra la sequera, que incorpora recursos per més de 1.000 milions d'euros i, per tant, aquesta és la qüestió que s'haurà de debatre.
Els comuns tornen a demanar al govern que no permeti la tramitació urbanística del complex recreatiu i no es mullen sobre si els semblaria suficient una moratòria del projecte. És Jèssica Albiach, la portaveu dels comuns, en una entrevista a TV3.
Jo crec que no em toca a mi posar damunt de la taula cap proposta ni cap moratòria. Crec que li toca al president de la Generalitat no amagar-se darrere de les excuses i liderar aquesta negociació de pressupostos.
Aquesta tarda hi ha prevista una reunió entre el govern i els comuns al Palau de la Generalitat. Serà a 6:45 i no està previst que hi vagi el BIAC.
Gràcies, Judit. I a tot plegat, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, assegura que estaria d'acord en paralitzar el Hard Rock en el cas que hi hagués un informe mediambiental contrari al macroprojecte. N'ha parlat avui a Ser Catalunya.
Si hi hagués un informe mediambiental que digués que una infraestructura d'aquest tipus no es pot fer o no està d'acord, doncs nosaltres no hem demanat mai que s'incompleixi cap informe. Nosaltres no hem condicionat mai cap acord dels que fem nosaltres a que hi hagi un informe en un determinat sentit. Hem condicionat que es faci les coses que s'han de fer. Nosaltres tenim la convicció i la seguretat que aquest projecte reuneix tots els requisits per poder tirar endavant i és un projecte que té un suport territorial important. No?
D'altra banda, a Madrid, el cas Koldo que esquitxa el PSOE, l'exministre José Luis Ábalos, que ha estat expulsat, recordem, del partit, ha centrat avui el debat de la sessió de control que s'ha fet al Congrés dels Diputats, Julià.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estat contundent i ha acusat Sánchez de mirar cap a un altre costat, tot i conèixer aquesta presumpta trama de corrupció. I de la seva banda, el president del govern li ha recordat que el PP no és el més indicat per parlar d'aquestes qüestions.
Usted lo sabía, al menos desde hacía más de 3 años. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política.
¿Es alguna pregunta a ustedes? ¿Y a usted en particular, señor Feijóo? ¿Sí? ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción.
I d'altra banda, l'exministre Ábalos, que ara passa a formar part del grup mixt, ha promès que continuarà fent costat al govern de Pedro Sánchez des de la seva nova posició i, de fet, ha afirmat que votarà també a favor de la llei d'amnistia.
A tot això, l'empresari Juan Carlos Cueto, investigat per aquesta presumpta trama de corrupció en la compra de mascaretes, ha quedat en llibertat avui, aquest matí, després de declarar a l'Audiència Nacional.
Sí, Cueto ha negat el pagament de comissions i ha afirmat que va actuar per ajudar els espanyols. Cal recordar que l'empresari va ser l'únic presumpte implicat en aquesta trama que no va ser detingut la setmana passada perquè es trobava a l'estranger i per aquest motiu la Fiscalia ha sol·licitat que se li retiri el passaport perquè no pugui sortir del país.
Estel migdia.
Tornant a Catalunya davant la sequera i tenint en compte que les previsions de pluja són escasses, l'àrea metropolitana de Barcelona reduirà la pressió de l'aigua en 7 municipis a partir de l'11 de març. Ho faran aquells pobles on se supera el llindar diari estipulat, que són Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Sant Just d'Esvers, Sant Vicent dels Horts i també Tiana.
L'AMB enviarà aviat una carta als 24.000 abonats domèstics que superen els 200 litres per habitant i dia estipulats per demanar-los un consum responsable. La baixada de pressió és una mesura que ha estat concentrada amb els ajuntaments afectats i també amb les companyies subministradores d'aigua aplicant el Pla Metropolità de Contingència en temps de sequera aprovat per l'AMB. L'objectiu és baixar la dotació al màxim amb la finalitat d'allargar els recursos tant com sigui possible per si aquesta situació no millora a mitjà termini. I en cas de continuar la situació actual de sequera, la previsió és reduir la pressió a altres municipis.
Més coses. Al sindicat CESIF denuncia que durant l'any passat hi va haver més de 500.000 agressions a treballadors de presons. El que és el mateix, més d'un funcionari agredit al dia durant l'any 2023. Des del Departament de Justícia asseguren que estan treballant per reduir aquests accidents dins de les presons. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és la conclusió que el sindicat extreu de les dades publicades per la Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima. Segons aquestes xifres, els centres on hi ha més incidents són Brians 1, Brians 2, el Centre de Joves i 4 Camins. També diuen que s'incrementa la violència de les agressions perquè s'han duplicat els casos en què els treballadors pateixen lesions greus o molt greus. Són un centenar de casos. CESIF alerta que també s'han triplicat les agressions sexuals contra funcionaris de presons. El sindicat avisa que molts d'aquests casos els protagonitzen presos amb patologies psiquiàtriques. Per això demanen més inversions al Departament de Justícia i al de Salut per tractar tal com toca aquest tipus de presos. Des de Justícia recorden que estan aplicant diferents plans per reduir les agressions a les presons i treballar la salut mental dels interns.
Gràcies, Pau. I en l'àmbit sanitari, avenç important en la detecció de la fibromialgia, una malaltia que afecta un 6% de la població mundial. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i de les Universitats Americanes d'Ohio i Texas ha creat un mètode per diagnosticar aquesta malaltia amb molta fiabilitat a través d'una petita mostra de sang.
Sí, els símptomes d'aquesta malaltia, de fet, s'assemblen molt als d'altres patologies reumàtiques i fins i tot els de la Covid persistent, i això fa que sigui molt complicat identificar-la. Ara els investigadors han filtrat les mostres de sang de persones sanes, de diagnosticats amb fibromialgia i d'altres amb malalties reumàtiques similars, i a partir d'aquí han trobat una via precisa de detecció. Amb les mostres de sang recollides han aplicat una combinació de tècniques per aïllar i analitzar els senyals químics específics de la sang que poden distingir la fibromialgia de les altres malalties.
I a la ciutat de Barcelona, un arquitecte revisarà a fons la situació i condició de dos edificis del barri de les Corts perquè presenten certes similituds amb el bloc de pisos que es va incendiar la setmana passada a València, provocant, recordaran, la mort de diverses persones.
Els veïns d'aquests dos edificis de la capital catalana s'avancen, per tant, a les intencions de la Generalitat, que es reunirà aquest mateix divendres per formar un grup de treball que determinarà si existeixen blocs de pisos en condicions similars als de València. Els propietaris d'aquests immobles han pres aquesta decisió perquè els pisos van ser construïts a la mateixa època per la mateixa constructora i comercialitzats per la mateixa immobiliària.
Encara a la capital catalana, la xarxa de biblioteques canviarà el nom d'alguns centres perquè agafi més rellevància els noms de dones. Ara mateix, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona, que hi ha en la ciutat, estan batejades amb noms d'home.
I per això, d'aquí unes setmanes, la biblioteca del Fort Pienc portarà el nom de la poeta Anna Maria Moix, la periodista Rosa Maria Arquimbau donarà el nom al centre que hi ha a la Vila de Gràcia, i l'escriptora Carme Laforet batejarà la biblioteca de Vilapiscina. I d'altra banda, la bibliotecària Aurora Díaz Plaja donarà nom a la biblioteca de Nou Barris i l'activista Maria Àngels Ribes a la de Canyelles. I també destaca la periodista Maria Sánchez, que en aquest cas donarà nom a la biblioteca Zona Nord.
Passem ara pels jutjats, concretament per l'Audiència de Barcelona, on el raper català Morat ha acceptat una pena de 2 anys de presó per haver agredit a la policia de l'Hospitalet l'any 2021. Quan van anar a aturar la gravació d'un videoclip que s'estava rodant en aquesta ciutat sense cap mena de permís.
El raper s'enfrontava a 7 anys de presó per incitació a desordres públics i atemptat a l'autoritat. El judici no ha començat perquè aquest matí la fiscalia i la seva defensa han arribat a un acord. Així doncs, al raper se li ha aplicat l'atenuant de reparació del dany en haver pagat ja 2.400 euros en concepte de responsabilitat civil. La quantitat correspon als danys que van patir 6 vehicles de la Guàrdia Urbana, contra els quals diversos individus van llançar ous i pedres.
D'altra banda, també s'ha condemnat a 6 anys de presó a un home de 53 anys per abusar sexualment de la seva neboda amb discapacitat intel·lectual mentre aquesta era menor d'edat. Va passar l'any 2021 a l'Urgell. La pena s'ha establert després de l'acord entre la fiscalia, que inicialment demanava 15 anys de presó, i també l'acusació particular i la defensa.
L'Audiència de Lleida ha imposat també al condemnat, que es troba en presó preventiva, la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i comunicar-s'hi durant 10 anys al mateix temps de llibertat vigilada, i la prohibició d'exercir qualsevol professió o activitat amb menors per 11 anys. En concepte de responsabilitat civil, li demana que indemnitzi la víctima amb 12.000 euros pels danys morals causats.
I per últim us expliquem que 2 camions s'han vist implicats aquest dimecres al migdia en un accident a la 2 a l'altura de Bellpuig. A conseqüència del xoc entre els 2 vehicles, una persona ha resultat ferida i hi ha hagut de ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
L'incident, que ha obligat a tallar l'autovia en sentit Barcelona durant almenys una hora, ha provocat cues de cotxes i de camions, i això ha dificultat encara més la circulació a la via, afectada també pel tall que els pagesos feien i fan a pocs quilòmetres de distància del punt de l'accident, per continuar amb la seva protesta.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim la informació esportiva parlant de la selecció espanyola femenina, que podria guanyar aquesta tarda la Nations League enmig del cas Alexia Pol.
Sí, la jugadora del Barça ha estat convocada per Montse Tomé per la final que enfronta Espanya i França a l'estadi de la Cartuja a les 7 de la tarda, un capítol més del colabrot entre la futbolista, la Federació Espanyola de Futbol i el Barça, que recordem admet va assabentar-se que Alexia anava amb la selecció al mateix moment de l'anunci. També entra a la llista de les 23 convocades Tere Velleira, jugadora del Madrid, en una situació similar perquè tampoc té l'alta mèdica, només cauen de la convocatòria d'avui Sheila Keila García i Maria Pérez. La resta de les futbolistes seran a la final, que podria donar a la selecció la primera Nations League de la seva història. De fet, és la primera edició en categoria femenina d'aquest torneig de seleccions que va guanyar el combinat masculí l'any passat.
D'altra banda, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol decideix no sancionar el Real Madrid pels vídeos que fa la seva televisió sobre els àrbitres.
El comitè interpreta la denúncia del Sevilla com un escrit de queixa i demana al club andalús que especifiqui quins codis de la federació incompleix els vídeos per valorar si són sancionables o no. El Sevilla entén que les peces emeses per Real Madrid Televisión posen en dubte la integritat de la competició, ho va dir el seu president del Nido, Adazón.
Con dichos vídeos lo que se intenta es presionar a los árbitros, condicionar a los árbitros, incluso echar sobre ellos la presión de la afición del Real Madrid y se pone en tela de juicio la honorabilidad del estamento arbitral y la integridad de la competición.
Uns vídeos que, segons la cadena COPE, tampoc agraden ni a una part de la plantilla del Madrid ni al seu entrenador, Carlo Ancelotti.
I pel que fa al club blaugrana, el diari Esport apunta que Laporta i Rafa Juste haurien demanat a Xavi que continués l'any que ve a la banqueta del primer equip.
L'entrenador agarenc va prendre la decisió de no continuar més enllà del 30 de juny, malgrat tenir contracte en vigor, però els directius del club l'estarien intentant dissuadir d'aquesta idea. Els jugadors del Barça estan amb Xavi i els dirigents creuen que és l'home adequat per continuar al capdavant del projecte. Segons aquesta mateixa informació, la cerca d'un nou entrenador tampoc està sent fàcil. En les últimes hores ha aparegut un nou nom a la el de Simone Inzaghi. El director del diari Tuttosport apunta que l'ara entrenador de l'Inter de Milà també està a la llista de Laporta com a possible substitut.
I encara en futbol a Espanya, el Mallorca espera arribar a la final de la Copa del Rei després de guanyar la Reial Societat als penals.
El conjunt mallorquí tornarà a disputar una final de Copa després de 21 anys sense fer-ho. L'1-1 al final dels 120 minuts va portar els equips a la tanda de penals, on l'equip balear no va fallar. Demà serà el torn de l'altra semifinal entre l'Atlètic de Bilbao i l'Atlètic de Madrid, amb avantatge pels bascos per 0-1. El Cholo Simeone ha parlat aquest matí i ha avançat en roda de premsa que Griezmann no jugarà.
No, Antoine no va a participar del partido. Necesitamos que se recupere bien. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición, pero nada.
L'Atlètic Club de Bilbao, per la seva banda, busca la seva quarantena final de Copa, la sisena en els últims 15 anys.
Més coses, el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport Espanyol acceptarà la proposta de la Federació per triar el successor de Luis Rubiales abans de l'Eurocopa.
La data en què es treballa ara és el 24 de maig. Segons el diari AS, el TAT es pronunciarà demà a favor de retallar terminis per la convocatòria de noves eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. L'Eurocopa comença el 14 de juny i la idea és començar-la amb l'estabilitat institucional màxima, és a dir, deixant enrere una gestora que va començar a caminar a finals de setembre. Els noms que es presenten en els comicis són el president de la comissió gestora, Pedro Rocha, el periodista Carlos Herrera, el president de la Federació Valenciana, Salvador Gomà, o l'exàrbitre Mateu Lahoz, entre d'altres, que encara no han pres la decisió final.
I parlem també de futbol internacional per explicar-vos que Sergio Rico tornarà a entrenar.
El porter del PSG i ex del Sevilla va patir el maig passat un aneurisma cerebral en caure d'un cavall. Va estar 26 dies en coma induït pel greu traumatisme cranoencefàlic que va patir i va sortir de l'Hospital Virgen del Rocío 82 dies més tard. Ara, i segons The Athletic, el futbolista tornarà a entrenar amb el seu equip per recuperar sensacions i tornar a sentir-se futbolista professional. El jugador ha guanyat el pes que va perdre a l'hospital i està preparat per tornar.
En bàsquet, l'Ajuntament de Barcelona i el Barça negocien que el primer equip de bàsquet jugui aquesta temporada algun partit al Palau Sant Jordi.
Una proposta que ja s'ha fet internament als socis per sondejar si s'animarien o no a pujar a Montjuïc. La idea és promocionar la candidatura de Barcelona com a seu per la Final Four de bàsquet de l'any vinent després que Abu Dhabi hagi presentat les seves credencials. Pel club serviria per augmentar els ingressos d'entrades, passant de l'aforament del Palau, uns 7.000 espectadors, als 16.000 que admet el Palau, en aquest cas més del doble. El Barça de bàsquet ja ha jugat al Sant Jordi, per exemple, l'any 2010 en l'amistós contra els Lakers de Pau Gasol o en la Final Four de 2003 que van guanyar els blaugrana.
I encara en bàsquet, l'Espar Girona ja té recanvi per Rebecca Gardner.
El club gironí ha anunciat aquest matí la contractació de Lauren Nicholson fins final de temporada. És la substituta de Gardner, que va patir un trencament total del tendó d'Aquiles i espera el que queda de temporada. Així doncs, el club s'ha mogut i s'ha fet amb els serveis de Nicholson, l'alé de 1,82, provinent del Sydney Flames d'Austràlia, completa l'equip de Roberto Íñigo, que recordem, demà juga la tornada dels quarts de final de l'Eurocup contra el Galatasaray.
I atenció, perquè el lluitador Ilia Topuria va recuperar 10 quilos en 24 hores abans de participar a la final de la UFC contra Balkonavski.
A la Comissió Atlètica de Califòrnia ha publicat avui les dades del passatge dels lluitadors. Divendres, Topuria pesava uns 65 quilos i l'endemà quasi 76, un augment del 16% de la seva massa total i de quasi 10 quilos en 24 hores. Recordem que Topuria va ser rebut ahir pel president espanyol Pedro Sánchez, que va comunicar-li que li atorgarà la nacionalitat espanyola el gran somni del lluitador després de guanyar la final de pes ploma de la UFC, la gran competició d'arts marcials mixtes.
Estel migdia.
I obrim l'aparador musical per acabar amb el nou treball de Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. disc de curta durada de només 4 cançons de l'exlíder de Dos Minguet i la Trova Kung Fu.
Un ballenato, una bachata i una rumba són els estils que s'han inclòs en aquest treball que han produït Arnau Figueres i Roger Bosch. La banda presentarà el seu repertori a la Granja d'Escarp el dia 9 de març, el dia 22 a Manresa i el 5 de maig a Vilafranca del Penedès.
I qui també té nova música des d'avui és la balear Maria Jaume. Tens una postal trista, 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 mai. Aquesta cançó, Trista Miami, on hi col·labora l'artista catalana Julieta.
És un nou avançament del seu proper disc, que es publica aquest mateix mes de març. Després començarà una gira que la portarà per Girona, Barcelona i Mallorca.
Doncs nosaltres amb això acabem. Tornarem demà quan siguin les 2 de migdia aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació com cada tarda i fins les 6 amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.